I a mig matí encetem històries del boi amb Ernest Nogués. Bon dia.
Bon dia.
Com va, Ernest?
Bé, tot bé.
Tot bé, doncs així m'agrada que vagi tot bé.
Això, així no és el que volem.
Exacte. Doncs encetem una setmana més històries del boi i avui cap on anirem? De què parlarem?
Bé, com que no fa massa dies que han passat el dilluns de Pasqua, fa unes quantes setmanes, però bé, és igual. Parlarem, doncs, precisament del dilluns de Pasqua, que es fa un aplec molt tradicional a l'ermita de Berà, doncs, de la història i la tradició i llegenda de la Mare de Déu de Berà.
Molt bé. Doncs som-hi, Ernest.
Sí, és un article que va signar en el seu moment a Josep Maria Nogués Brunat, el boi número 1, vull dir, a l'any de l'estiu del 98, no? Fa uns quants anys ja, sí, quasi 20 anys.
Mare meva.
No? 20 anys, dic bé, bueno, i tant.
Sí, sí, i tant.
Sí, sí, del primer boi. Doncs parlarem d'això, doncs, d'aquesta, de la història, tradició i llegenda de la Mare de Déu de Berà, de la primitiva imatge, de la imatge, podríem dir l'autèntica, la que va desaparèixer, no?
Uh-huh.
Doncs parlaríem d'això, però tot i amb això, les llegendes o la tradició de com va ser trobada, doncs, bé, encara que no sigui la imatge actual, doncs la història, doncs, podríem dir que ens val per tot. Bé, doncs, la Mare de Déu de Berà, que està, doncs, es venera a l'ermita de Berà, no? Del mateix nom, a baix del turó, vora el mar, d'aquí Roda, que tots els rodencs i foranis i veïns de tots els pobles de la contornada i de la gent de los mares i de l'estranger coneixen, no? Doncs és això, es venera aquí a l'ermita de Berà i tot, com totes les imatges del nostre país, doncs té la seva llegenda i les seves tradicions, no? És una imatge venerada de temps immemorial al poble de Roda, una imatge i una devoció molt, molt estimada. Bé, segons la tradició, diu que fou trobada la roca plana, no? Una roca que hi ha tot just a dintre el mar, darrere de l'ermita, una roca que sempre, si guaites per les balconades aquelles de la plaça, veus que sempre està coberta d'aigua, una ombra fosca, doncs la tradició diu que es va trobar allí. Clar, se suposa que degut a les incursions sarraïnes als territoris de la costa, no?, que venien els pirates, segrestaven a la gent, se'ls emportaven, feien pagar els rescats, els feien esclaus o presoners, doncs que va ser quan el poble de Roda, arran d'això, es va traslladar de Berà a 2 quilòmetres endins, doncs se suposa que aquesta imatge de la Verge es va amagar en alguna de les coves que hi havia sota l'ermita, i llavors amb els anys potser es va perdre memòria de què hi era, però es va desprendre dels preniments que hi ha hagut i encara potser hi ha, i es va desprendre i va fer cap dintre el mar, i com que surava per damunt de la roca plana la van trobar allí, i clar, la tradició es diu que va ser trobada, doncs, a la roca plana.
Sí.
Es devia recollir i es va portar, doncs, a l'ermita a venerar-la. Això és el que diu la llegenda. Joan Amades, també, aquest historiador, aquest etnògraf que ha recollit les llegendes i tradicions de tot als Països Catalans, que hi ha el costumari català, que és una autèntica, sí, hi ha una enciclopèdia de sabidoria popular, no? També dedica el seu apartat, doncs, això, la llegenda de la Mare de Déu de Berà. És curiós el que ens diu Joan Amades, que ell ho va recollir de la boca, fent un gran treball de camp de la boca, doncs, en aquest cas dels segurament rodencs de l'època que ell ho va fer, que diu que la Mare de Déu de Berà era la patrona i advocada dels lladres de camins i els bandolers.
Apa.
Diu que li feien prometences, que si li sortia bé el seu robatori, doncs li portarien un ciri que pesés tant com el que fes el botí del robatori. Diu que van robar uns lladres, un robatori va ser molt, molt famós al seu temps, que van robar i matar el rector de Foix, d'aquí al Penedès, i, evidentment, doncs, els hi va sortir molt bé. Es van encomanar la Mare de Déu de Berà, que si els hi sortia bé, i els hi va sortir molt bé el robatori.
Quina jeta, no? Quina jeta.
Però bé, com que els hi va sortir bé el robatori, van fer complir la prometença. Van agafar un ciri ben gros, el van portar a l'ermita, i quan van fer l'acte de l'ofrena els van enxampar.
Ah, no va dir, clar.
Es van enxampar, diu que van ser descoberts, evidentment, enxampats, processats i executats a Vilafranca. La cosa no va acabar bé.
No.
També diu Amades que aquesta imatge de la Mare de Déu de Berà era venerada a Salomó, per tant, tindria ascendència salomonenca. No ho sé, això és el que diu el Joan Amades. Jo, els rodecs no m'hi no en sabien res, però diu això, el Josep Maria ho va recopilar i ho va trobar, no?
Sí.
I diu que dos cavallers, ara sabrem per què va tenir Marrod i no Salomó, diu que dos cavallers es barallaven, però a mort, no? I al final un anava perdent, es va escapar, es va abraçar a la imatge de la Mare de Déu de Barà, l'altre cavaller, doncs el va matar i tota la imatge va quedar esquitxada de sang als vestits. Diu que la Mare de Déu es va esglaiar tant, diu que va fugir de Salomó a Roda. No sé com ho devia fer, no? Però va fugir de Salomó a Roda. I va, esperant, doncs, que els de Salomó la reclamarien, però els de Salomó
no.
Que ja van passar...
Tenien mal record.
Mal record, van dir, doncs, com que no sabem on ets, ja t'aclariràs,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I llavors, un predicador, anys més tard, doncs, a Salomó, no?, que els predicadors era corrent que anessin pels pobles a fer els sermons, no?, fins a Roda, fins no fa massa anys també hi havia aquest costum, no? Doncs es veu que els de Salomó no eren massa religiosos, massa pietosos, i els va amenaçar, el predicador va dir, mireu, la Mare de Déu us va marxar. Si no voleu que el Sant Crist de Salomó, que sí. És una imatge venerada amb el ball del Sant Crist, que encara és realment una autèntica devoció a Salomó també, diu, si no voleu que el Sant Crist també us marxi com la Mare de Déu, espavileu-vos, no? I diu, mireu, el Sant Crist ja porta les alforges posades al coll a punt de marxar. I les alforges eren les del capellà, clar... La innocència, la creença popular, que tots ho creien, diguem-ho
sí.
Així, doncs no sabem si els salomonencs es van tornar més pietosos arran d'això, però segurament que s'ho van creure. Eh? Un altre, Frusel Puig, que era un magnat, entre cometes, de Roda, un benefactor també, que era propietari dels terrenys on hi havia el que era el castell, la finca de Barà, Mas Guineus, també, doncs, amb un llibre que va fer, que es diu Barà Notes Històriques, es diu que el construís l'actual ermita l'any 1727, es va fer arran de trobar la Mare Déu de Barà, i ell atribueix que es va perdre dalt d'un veler que potser la portaven com insigni al davant i va caure a la roca plana. Això no és bastant incert perquè ens parla de l'any 1727 i tenim notícies molt més antigues de l'existència d'aquesta imatge. Per tant, és una hipòtesi que va fer aquest senyor que sabem que no és certa, però si més no es va recopilar doncs, amb el boi. Perquè sabem que Narcís Camós, que era un frare, un religiós, va fer un llibre que es deia Jardín de Maria, plantado en el Principat de Catalunya, que es va editar l'any 1657, en ple segle d'or espanyol, a l'època de les lletres del Siglo de Oro, conegut, no? Inclús va fer en castellà perquè era una llengua en aquells moments molt, molt valorada arran d'això, de les lletres del segle d'or, de l'Ope de Vega, a l'època d'aquests grans escriptors espanyols, no? Va fer aquest llibre, ell va recórrer 1033 capelles del Principat de Catalunya, i ens va fer, doncs, constància que existia aquesta verge, la Mare Déu de Barà, a dintre l'ermita, però no presidia l'ermita, perquè aquella època era Sant Pere el que presidia, el que donava titularitat a l'ermita, a la capella. La Mare Déu de Barà, en aquest cas, estaria en una capella lateral. En aquella època, sabem que no teníem parròquia pròpia, érem sufraganis de Creixell, de Sant Jaume de Creixell.
Ui.
Sí, el que sap parròquialment, doncs érem una pedania,
sí, sí.
També que depeníem de Creixell, no?
Uh-huh.
Que arran d'això diu que els de Creixell volien que la Mare Déu de Barà doncs, també la portessin a Creixell.
Cap
a Creixell, perquè ja que ells eren els titulars de la parròquia, eren sufraganis, la volien ells, i com que hi havia una disputa, un pleit, es veu que m'hagués agradat veure-ho, no?, tot allò. Doncs van decidir, ja ho farem, doncs posarem la Mare de Déu doncs, a algun lloc concret, no ho posa, a la plaça, posem, no?, i on ella decideixi anar, es quedi. Posaven la Mare de Déu de Barà de cara a Creixell, l'endemà la trobaven girada de cara a Roda. Tornem-hi, de cara a Roda, van dir, doncs la Mare de Déu vol ser de Roda, i a Roda es va quedar. Realment, és innocent.
Jo no sé com no se'n va anar cap a Bonastre.
També, potser era més indefinit si girava cap a Bonastre,
ah,
no?
Ah, clar, verdad.
Però realment, la creença és popular, tan innocents, no? Això s'ha recopilat.
Sí.
Es deforma a vegades de pares a fills o de generació en generació, però segurament que hi ha part de cert, no? És
sí.
Tan innocent, és, bueno, realment és bonic, no?
Mm-hmm.
També ens parla Blasi Vall Espinosa, l'any 33, que va fer també un llibre que es diu Santuaris Marians de la Diòcesi de Tarragona, que va recórrer tots els santuaris marians de la diòcesi, com diu el llibre, i amb aquest llibre fa una descripció molt, molt, molt acurada de la verge, tal com era l'antiga verge de Barà. Un altre fet també va ser que el 17 de setembre del 1759, diu que mentre resava el rosari a l'ermita hi va caure un llamp i diu va cremar els vestits, però no va prendre mal ningú dels fidels. I la imatge, però es veu que tampoc es van cremar els vestits només, no? Durant les guerres carlines, també doncs, la imatge es va portar dalt a la parròquia de Roda per la inseguretat que hi havia doncs, que es pogués malmetre. No? El 12 de febrer del 1825 diu que va tornar doncs, a l'ermita, ja devia haver una estona de, uns dies o una època més de pau. La disputa de Creixell n'hem parlat, després parlem també que portava la verge aquesta antiga, uns vestits postissos, és a dir, la talla estava assegut amb el nen Jesús a la falda i sí. Aquí doncs, no els devia agradar i la feien doncs, alta, és a dir, dreta, no? Li van afegir un caixó, la van vestir doncs, amb un vestit ben llarg i semblava la sensació que estava dreta, però evidentment la imatge que doblava la seva alçada amb els vestits quedava deformada que el cap i les mans del nen i d'ella doncs, quedava molt més petit. Finalment, aquesta imatge, el 23 de juliol de 1936, ja tothom es pot imaginar el que va passar, no? Com va passar amb tant patrimoni religiós d'arreu de Catalunya i de la península, doncs arran d'aquests disturbis dels principis de la guerra, va ser cremada, destruïda, junt amb tot el mobiliari, en tots els altars, retaules, imatges que hi havia dintre l'ermita. Per tant, van perdre aquesta imatge, aquesta joia, que era del segle, s'atribueix al segle XIII, no? Del romànic, no? Es va destruir com tantes i tantes i tantes imatges i tant patrimoni que es va perdre durant la guerra. Afortunadament, aquí a Roda no van perdre l'ermita, no? Com altres llocs que van perdre també i van malmetre l'edifici, però almenys ens va quedar. I va ser després de la guerra, que això és una altra història, doncs, tornat a diem a restituir la imatge. Això ja seria tema de la setmana vinent, no? Que parlarem de l'actual imatge, no? Per tant, això seria un resum de la història de l'antiga imatge de la Mare de Déu de Barà.
Exacte. Perfecte, doncs, Ernest, moltíssimes gràcies i molt bona setmana.
Gràcies igualment per tothom. Adéu. Adéu.